A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous, 18 de setembre. Avui tinc mixitat a la tertúlia. Porto ja unes quantes tertúlies arrencant aquesta temporada que doncs, les agendes i la disponibilitat de les convidades i els convidats fa que pugui tenir mixitat. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me, bon dia.
Com ha anat aquest estiu?
Pues com tots els estius, ja arriba un moment que ja tampoc no tens aquells estius de la joventut i tal, i bueno, cuidant a casa la meva mare i amb els fills, vull dir que cap sorpresa, ni cap viatge, ni cap cosa de l'altre món. Però bé, bueno, bé, estem aquí.
Dic l'estiu perquè res, queden 4 dies mal comptats per dir així ja entrem a la tardor, encara que la climatologia no sembla que...
Jo encara no ho noto, eh?
No, encara no. Albert Gelabert, benvingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí.
El plaer és meu.
Bueno, un estiu, dèiem abans d'entrar a l'estudi, agradable, com molts més.
I... Sí, o sigui, en certa manera, pel que a mi respecte, diré que és repetitiu. Hi ha hagut salut, i a certes edats, com que també tenim unes certes llibertats que la gent que té una feina fixa no té, ens permet adaptar-nos a les circumstàncies. I aquesta, a mi personalment, aquesta palera que m'ho han donat, que no he tingut mai, però reconec que molta gent la té, de viatjar i tot així, i cada dia en tinc menys ganes.
Sí, no busquem una certa comoditat, no ens tornem antisocials, però dius, no em complicaré, no?
Exactament.
M'ho faré el meu aire.
Sí, sí, sí.
Per dir-ho així, bueno, parlant d'aires, avui no em bufa massa, però bueno, hi ha bon temps. Avui protestes a França, per tema, doncs, reforma de les jubilacions, tema pressupost, tema govern, o sigui, hi ha molts fronts oberts. De moment no hi ha massa afectació per al trànsit ni les repercussions amb la frontera franco-andorrana, però bé, és cert que el país veí de dalt, per dir-ho d'aquesta manera, hi ha mar de fons des de ja fa, no diem setmanes, però mesos, potser.
Jo crec que és des de fa molts mesos, eh? Sí. Ja veurem el que aguantarà aquest primer ministre, perquè aquí...
Com un caramel a la porta en col·legi.
Sí, aquí, bueno, ara el veus i ja al final penses, més val que no me'n recordi del seu nom, ni que busqui el currículum, perquè no. Igual d'aquí 4 dies ja no hi és.
La setmana que ve ja no hi és.
És una llàstima, però és així, no...
Bueno, però és que és una situació una mica crònica a nivell francès. O sigui, ja fa, no és d'ara, ja fa anys que dura. O sigui, no sé si arribaran amb unes eleccions legislatives o inclús no, les presidencials veig difícil que es puguin avançar, però per les legislatives ens hi podem trobar abocats qualsevol dia.
Sí, sí, és el que hi ha, és el seu sistema, a més és el seu sistema de govern, de treballar d'una altra manera, diferent a Espanya, diferent a Andorra, diferent a d'altres països. I bueno, doncs penso que és el cinquè ja, no? És el cinquè o el quart?
No, el cinquè penso que és.
El cinquè.
Penso, tampoc, perquè...
Jo ja he perdut una mica, ja.
Jo porto 4 de comptats. Hi havia la senyora Borne, hi ha hagut el Baigú, l'anterior, ara no em recordo el seu nom.
Barnier.
El Barnier, exacte, el Barnier. Aquest és el quart. Potser ens en falta un, si ara hi ha...
Jo crec que ens falta algú.
No us hi trenco el cap, és igual.
És igual, 4 ja són molts, vull dir...
El que sí és que, el que deies tu, Marian, no? Si es torna a dissoldre l'Assemblea Nacional, el repartiment de cromos va ser pitjor que abans, o sigui que...
És Sant Tornem-hi, és una altra vegada donar-li voltes i més voltes i més voltes...
I anar marejant la perdiu.
A veure, ells sabran el que es fan, no? Sí, però jo penso que tampoc, des de Barnier, tampoc no han solucionat gaire cosa més. Vull dir que potser no cal donar-li més voltes. Hi ha el que hi ha i ens agradarà més, ens agradarà menys, voteu el que heu de votar, debateu el que heu de debatre
i la situació quedarà igual i continuarem.
Sí, exacte. Sí, no, una mica és aquesta posició, vull dir, potser,
sí, sí, sí.
Potser com no sóc francesa tampoc no és la més exacta, no? Però
No, el que dieu és cert que bé, nosaltres aquí, a l'estar, doncs, clar, ben connectats amb els dos països veïns i per al sistema educatiu, que molts hem anat a l'escola francesa, hem estudiat a França, altres a Espanya. Bé, tenim potser aquesta sensibilitat de tenir aquesta curiositat què passa d'un cantó i de l'altre, no? I potser sí. Una miqueta més segons el cicle d'estudis o formatius que has fet.
Sí, a més, aviam ens interessa, són els nostres veïns, anem de la mà dels uns i dels altres, i per tant ens interessa que com funciona tot, perquè això una mica també depèn de segons quines decisions i segons quines opcions has de triar. Ens afecta.
O sigui, som un país petit davant de dos gegants i aleshores aquí, segons com vagin les coses a un costat o a l'altre o als dos, exacte, aquí haurem d'anar d'una manera o d'una altra.
Això mateix, tens millor diàleg, pitjor diàleg, tens més obertura, menys obertura, però clar, que ens afecta.
Malgrat la nostra sobirania, estem subjectes al que passi al nostre entorn.
Sí, nosaltres, perquè som petits, però jo penso que tots els països europeus, que també són sobirans, també estan subjectes als seus entorns, que van més amunt o més avall, però també estan subjectes, no som els únics.
Tu vas comentar, Albert, en un anterior tertúlia, quan era síndic, que el Mitterrand estava molt al corrent del país i com funcionava, o sigui, no mirava d'ell, m'han dit, bueno, m'han afegit un moneda de la butxaca, però què
no,
em faig?
No. Ell tenia fil directe a través dels seus representants i ho seguia. O sigui, a nivell de la Comissió Tripartida Constituent, els seus representants l'informaven i ell donava el vistiplau pràcticament als acords de cada reunió. Sí. I això la Míriam ho coneix.
Sí, és així. A part de que M. Mitterrand era un gran lector, es posava moltes hores al dia a llegir i s'ho llegia absolutament tot. I Andorra la seguia com
No, i sobretot la segona legislatura. Sí. O sigui, a més, la primera va ser d'aprenentatge, però la segona la va portar allò totalment. O sigui, després, quan estaves en situacions informals amb ell, perquè quan hi havia la premsa o hi havia els mitjans, ell era rígid. Ara, quan els mitjans desapareixien, era un conyon, o sigui, era així. O sigui, hi ha un dinar de cats que no hi ha premsa i tot allò, que justament el tenia enfrente, les seves preguntes, ell estava super informat del tema de la caça, per exemple, ja em diràs de què és.
Sí. I a més demanava. Demanava sobre coses que...
L'Everconia Andorra, què és que el fom? Perquè hi ha hagut una incidència amb uns caçadors aquí dalt de la muntanya. I aleshores he de sortir com pots i li dic, bueno, però a França no n'esteu pas exents. Diu, ja ho sé, ja, que també en tenim. O sigui,
Estava totalment informat. Sí, que és
totalment. Que penso que d'altres més aviat estaven totalment desinformats i anaven per un altre d'allò. Concretament a mi el que em va... del que tinc més mala impressió de Copríncep és el Sarkozy. I és una opinió personal.
Bueno, cert que quan va venir va ser una visita a Llampec, per dir una manera, ens va llegir els deures pendents i no va ser la millor persona per al passiu que té, per ser valor d'exemple.
No, i no era massa diplomàtic tampoc.
No, com
que perquè hi havia coses que no es podien dir així a la premsa tan tranquil·lament, i perquè està jugant amb la sobirania, amb un país que, d'acord que esteu, perquè ets copríncep, no? Però hi ha encara més raó, no? Però que...
Quan va fer aquelles amenaces de dimissió, tot allò, la veritat a mi em va caure com tot allò, perquè, a veure, amb el cas precedent del copríncep Mitterrand, i aquell en petit comitè de tot, que si passa això podem tindre problemes per aquí o per allà, però no hi havia cap declaració contrària, no hi havia cap bum-bum, i aleshores et permetia buscar alternatives amb molta més facilitat, que quan aquest va encendre tot, després d'això no hi havia cap apagués.
Va ser, jo és el pitjor record que tinc.
Un incendi de sisena generació.
Sí. Jo és el pitjor record que tinc, al marge de la visita sí, visita no, que si ràpida, que si lenta, això és al marge d'això, perquè també s'ha d'entendre que els presidents dels països tenen la seva agenda i que bueno, han de fer el que han de fer, no? Però sí que és el que diu el senyor Gelabert, és això, vull dir, aquelles declaracions públiques que va fer van ser tan malament, jo crec que tota la població, els uns, els altres, sense cap línia política, com diguem, aviam, aquest és el nostre copríncep.
Exactament, a què jugui. No, aquesta va ser... A veure, i en canvi vam tindre la visita de l'Holanda i el cap d'allò, i un senyor super elegant, educat, correcte, o sigui, hi podia ser tot, i llavors, esclar, cada persona té el seu tarannà i la seva manera d'actuar, que no té res a veure.
Macron també és molt proper.
Que del Macron també crec que va ser una visita molt interessant per Andorra, el seu comportament afable, correcte, malgrat tota la parafernàlia que això pugui portar, però correcte. i d'aquests jo personalment tinc bon record. Ara, de l'altre, mira...
Bueno, ens va quedar allò.
Ens va quedar allò, exactament.
Bueno, la llei de vida, per dir d'una manera, ja ha retornat una miqueta, diguem, amb interessos, perquè hem vist tots els fregats que han sortit i totes les cassoles brutes que han sortit també.
Bueno, el comportament d'aquest tipus, jo penso que s'ha de pagar un dia o un altre. És que al final... semblem que tots estem sota la llei i els altres estan menys, no. Aquí tots som iguals i tots estem sota el que diu la llei. Ell ha fet el que ha fet i jo no discuteixo si és veritat, si no és veritat. Això no ho discuteixo. Això ho ha dit una sentència i uns jutges, no ho diguem nosaltres. Doncs ha de pagar, igual que qualsevol ciutadà, és així. Però qualsevol ciutadà vol dir que ni aforats ni no aforats, perquè això de l'aforament també sí. És una altra història que al final dius, aviam, aquí què passa? Soc aforat i puc fer el que vulgui? O...
Sí.
Clar, però bueno, es jutgen per una altra via, i també es jutgen, vull dir que no
que
estiguin...
És més lent.
És molt més lent.
Recordo que aquí el debat... al moment de fer la Constitució, el tema aquest, i es va suprimir l'aforament, és a dir que res. Que màxim a la màxima instància judicial, però res més.
El superior.
Sí, el superior
ja
directe.
Està. Però són aforats, eh?
Sí, però...
Perquè no es poden jutjar per la via civil.
Bueno, per
la via
però ja saps a quin tribunal...
No, no, però hi pots accedir perfectament, Vas al tribunal i...
És més ràpid, perquè l'altre, sí. Quan ha de demanar permís, que sigui el Parlament o el Consell, tot és, alguns sí, els altres no, no deixa que en certa manera també es polititzi l'actuació de la justícia
I
s'allarga tant que vulguis.
No,
I aquí encara és més delicat els quatre gats que som, que tots ens coneixem amb aquest aspecte.
Parlant de justícia, bé, no sabem si en traurem un dia l'aigua clara, diguem, de la repercussió o l'implicació del senyor Rajoy amb el cas, diguem, a Andorra, doncs, tot el tema doncs, que hi havia a Catalunya i tot això. Aquí també hi haurà, doncs...
Mira, per mi, ja s'ho faran, perquè al cap i a la fi és un tema que no ens afecta de manera directa, parlo, hi pot haver repercussions indirectes, però tampoc aquestes actuacions que hi ha hagut per part d'algunes entitats andorranes, de tanta d'allò, ara que si van demanar volien introduir un suplement d'informació, d'això, no sé si ens convé massa per Andorra, tampoc.
Jo continuo amb la línia anterior, la justícia és igual per a tots, si aquest senyor se l'ha de jutjar, si n'hi ha prou elements com per fer-ho, perquè aquesta és l'altra, que aquí de vegades confonem moltes coses, no? I se l'ha de jutjar si ha comès algun delicte i que hagi posat en perill, evidentment, la nostra integritat. Però tinc entès que la batllia ja va dictaminar fa poc, no? Que estava
sí,
fora
que,
de...
Sí, ja en, diguem, ja
en... En certa manera va trobar una...
Ja dilatació del temps, sí.
Està fora de lloc.
Bueno, serà per escriure línies encara, diguem, en informatius
sí.
i en premsa.
Sí.
Bé, parlàvem que avui, doncs, a França protestes, sí que nosaltres al país... es planteja doncs, que té que haver-hi una reforma doncs, de les pensions per tot el tema de doncs, sostenibilitat de la CAS i altres coses. Bé, això sí que cap diguem, coalició política, govern política serà una cosa fàcil de portar, tant per l'acceptació diguem de la població com diguem de la part empresarial, però bé, hi ha una realitat que dius bueno, fins aquí arriben els números i què fem, no? Clar, aquí ve un deure feixuc, per d'una manera.
És una realitat que s'ha d'afrontar. A veure, és el que comentàvem, no? Aquí tenim els números. Els números ens arriben fins aquí. Si no posem aquí una mica de remei, no arribarem. Aleshores, intentar mirar les maneres com perquè tothom tingui la seva pensió digna quan arribi al final de la seva vida activa. Però sí que està molt clar que jo penso que cap govern s'ha posat així, no? O ha obert aquest meló, diguem-ne. Perquè, clar, és un meló que afecta a tota la població. És un meló que afecta, suposo que aquelles butxaques que estan més plenes noten menys i les butxaques que estan més buides ho notaran més. Això també és veritat, no? Però que hem de ser realistes i aquí o comencem a posar com a mínim un projecte de remei, de sanejament, del que sigui, però sense oblidar que hi ha d'altres coses de la CAS que també s'haurien d'arreglar, eh? Perquè hi ha d'altres impagaments, hi ha d'altres coses que s'han deixat anar, o pel que sigui, m'és igual, aquí no jutjaré tampoc a ningú. Però els diners que són de la CAS han d'estar a la CAS. No poden dir, no, és que això ha prescrit, o és que allò no ens hem adonat, o és que el de... No, això són diners de tots, no de la CAS. La CAS, nosaltres hem de reconèixer que és una cooperativa i aquesta cooperativa l'està mantenint els seus cotitzants, siguin empreses o siguin treballadors, però s'està mantenint així, no és res més, no ens plou els diners de la CAS. El manteniment entre tots, però que s'ha de ser molt curós amb la butxaca pública, molt curós, dic la CAS, com dic tributs, com dic quina sigui, si és la butxaca pública, aquesta butxaca s'ha de ser molt curosa.
Jo penso que hi ha gent de totes maneres que encara no han assumit que la CAS és un sistema de capitalització. I aleshores, com deia la Míriam, pues hi ha un Consell d'Administració que té aquestes responsabilitats. I com amb el procediment, amb el sistema de capitalització, el que més ha pagat serà el que més cobre. I aleshores hi ha certes persones que ben segur que en un moment donat no van cotitzar el que havien de cotitzar. I com que no van cotitzar el que havien de cotitzar, ara tampoc cobren el que haurien de cobrar. Per tant, és un tema complex i a nivell polític el que no es pot arribar a dir, no, les pensions s'apujaran tant a aquests noms, si això és un sistema de capitalització que la gent no ha cotitzat, en tot cas, si se sol ajudar, ha de ser per una altra via, ha de ser amb subvencions directes de govern o del que correspongui.
Sí, ajudes socials, diguem-li el que...
El sistema és complex i personalment dubto que aquesta legislatura s'adopti seriosament.
Jo estic d'acord amb el senyor Gelabert. Hi ha gent que no ha cotitzat el que havia de cotitzar perquè no ha volgut, perquè no l'han deixat, perquè ha estat molt de temps de baixa, pel que sigui, no? Perquè tampoc quan estàs de baixa tampoc no es cotitza la Seguretat Social. Aleshores, segons la desgràcia que tingui un, no ha pogut anar a treballar i tots aquells mesos, anys o el que sigui, doncs no ha pogut cotitzar i per tant no hi ha un retorn de cara a les pensions. Això sí que és cert. I que bé, quan veiem que de vegades hi existeix pensions de 200, 300 euros i comences a rascar una mica, aviam aquesta senyora o aquest senyor perquè ha arribat aquí, doncs te n'adones que el que realment ha passat és que no ha cotitzat suficientment. A Espanya passa el mateix, A Espanya passa el mateix. Aquí les pensions es cobren, no pels punts que diguem nosaltres, però sí pels anys de cotització.
O sigui, el baremo és molt similar.
Sí, el baremo és molt, molt similar.
El que passa és que això, quan segons quin partit ho agafi, és molt fàcil de polititzar. I aleshores aquí és quan topem encara més. Quan es polititza, la dificultat encara creix molt
claro.
Més per trobar solucions.
Sí, perquè a més del que dius, Albert, no dir que s'estigmatitzarà el partit, però el valent, per dir-ho així, que agafi el toro per les banyes, per dir-ho d'aquesta manera, dius, bueno, per culpa d'aquests...
Ha vingut oli.
El passen per la pedra.
Exactament. Aquest ha vingut oli.
Que no hauria de ser així, perquè si una persona vol posar solucions, està dient les veritats i està dient estem així i hauríem d'actuar o d'aquesta, d'aquella manera, doncs encara hauríem d'agrair, no?, que s'hagi posat a treballar amb aquests temes que rasquen la butxaca, perquè són temes que rasquen la butxaca.
Però vull dir, rasquen la butxaca o aporten diners. Teníem el tema del tabac. Tots érem conscients que allò no podia durar. Però qui va adoptar una solució valenta de dir ho hem d'arreglar? Ningú, perquè el que se li ocorreix fer una proposta d'aquestes per Carnaval a Quin Camp el cremen al mig de la plaça. I aleshores la gent va jugant així i quan aleshores t'arriben a les orelles i t'arriba el primer ventallot, aleshores sí, llavors s'agafa en sèrio.
Aleshores sí que tenia raó aquell
home.
Sí,
tenia raó, però és igual.
I
han passat
5
anys o 10 mesos o el que sigui.
Sí que és veritat.
Del que dius, Albert, és cert que amb el tema de l'acord d'associació, el tabac, la vista és a 30 anys.
I d'aquí 30 anys què passarà?
Bé, aquí ja es veurà, si encara n'hi ha, encara creix, encara se'n consumeix.
Sí, encara n'hi ha.
Sí, encara n'hi ha, exactament.
Bueno, veurem. No,
o sigui, el que passa que, a veure, la producció de tabac, en un moment donat la vaig veure molt de prop, i la producció de mai va superpassar els 450.000 quilos any. Ara vam arribar a un milió i mig, crec.
No ho sé.
Més o menys ho havia seguit. Aleshores, dius, bueno, és que penso que hi havia gent que en feien estar sota el llit.
Sí.
O inclús, potser també hi havia vies d'exportació alternatives d'un país veí.
També.
O aleshores, com potser no esteu assabentat del casos, però, per exemple, a Còrsega, els ramaders es passaven les ovelles o el bestiar per comptabilitzar més caps de bestiar segons les explotacions,
sí,
no?
Aleshores, sí.
Potser també els fardos van passant d'una era a una altra.
A veure, hi ha una picaresca amb tot aquest món que hi ha estat sempre,
sí,
i suposo,
sí,
que hi continuï sent, tampoc ho conec, però vull dir, en un moment donat, quan els ramats d'aquest país feien transhumància a França, aleshores els andorrans, els ramats andorrans estaven autoritzats pel govern francès i pel FISC a vendre un determinat percentatge del ramat. Aleshores, n'hi havia algun que s'hi podien vendre, no sé, el 20%, quan arribava a final de temporada, potser havia venut el 60 o el 70, o el 80. Pues quina era la solució? La solució era les ovelles que quedaven passar-les diverses vegades per la frontera.
Sí que és cert. No, aviam, si hi ha picaresca per estalviar-se diners d'impostos i de més, això a mi és que em sembla de xiste, no?, fer-ho amb els caps de bestiar,
perquè
al cap i a la fi tampoc eren guanys per
morir-se.
Però era una miqueta més que podien fer.
Inclús una anècdota de que amb un que passava la tercera o quarta vegada el van agafar. I saps com el van reconèixer? Pel gos. Perquè algú va dir, aquest gos hi ha passat diverses vegades. I aleshores va ser... Però vull dir, tot això, com diu la Míriam...
És picaresca.
Són anècdotes,
és picaresca. És igual que el contraband que es feia abans amb el sacador per... Allò, aviam, que portaven tèxtil, portaven alguna cosa d'alcohol...
I quin pes portaven? 15 quilos,
sí,
i s'ha acabat.
I s'ha acabat, no? Ara, però tampoc
això...
no era armament, ni era droga,
no,
ni eren persones.
Això es va professionalitzar, ja, amb
això,
això
ja...
Va canviar totalment.
Sí.
Ja va ser una altra cosa. Una cosa que parlàvem, doncs, de França, el nostre país veí del nord, bé, hi ha hagut una notícia que el Correu francès, la Banque Postale, deixarà d'operar a finals d'any a Andorra. Dius, a mi m'ha sobtat una miqueta la notícia, perquè quan fa pocs dies hi havia, doncs, l'ambaixador francès, el senyor Ibelín, que deia, bueno, tot el tema cultura, tal, implicació... més alumnes, o sigui que més alumnes en el sistema francès, que també són més alumnes que a la universitat, que et fa falta un compte bancari a França, o sigui, hi ha tot una visió exponencial de possibles recursos necessaris, sí, i en treus un que dius, no, es tindrà que anar a Foix per fer la gestió, dius, caram, dius, és una miqueta una desvinculació d'un servei.
Espanya ja fa anys que es va treure el que és
la
caja postal, exacte, que aquí també existia i que anava molt bé per fer segons quines transaccions. El que no tenia entès és que a França també el volien treure, però aquesta idea ja fa dies que la tenen, perquè s'han rebut correus, diguem vostè, té clar, els estudiants que estaven abans a França maniobraven amb la caça, no maniobraven amb res més, no? I ja fa dies que ja fa anys que estan rebent cartes dient a veure com, a veure quan...
Però el tema de correus francesos a nivell d'Andorra ja fa dies que perd pistonada, perquè, per exemple, amb totes les agències que hi havia a les diferents parròquies, ja les han anat tancant, les han anat unificant, ho han deixat reduït a unes hores, i això em sona retirada. Pot ser total, no ho sé, però vull dir...
Jo suposo que han fet els seus números.
Suposo que sí. I si en un moment donat això era altament rendible, com en el cas...
I fiable.
I el general de Gaulle, això no funciona igual, i aleshores, com tu dius, han fet els seus números i han dit... aquí anem retirant. I aleshores ara ens podem estalviar aquella frase que en un moment donat era política nacional de correus andorrans, perquè ara ningú no parla més.
Sí, és cert que bé, doncs sempre hem no diré penjat, no?, però hem gaudit d'aquest servei, doncs, a correus espanyols aquí al país, a correus francesos, una decisió de tenir un sistema postal andorrà
no s'ha plantejat mai.
No s'ha plantejat mai. sí que hi ha empreses doncs, que fan distribució de correu privades i tal, però és cert
que... Exactament, és que segurament seria bastant deficitari, per no dir ruïnós. I amb l'entrada de l'empresa privada això canvia totalment.
Però és que, clar, avui en dia segons quines gestions ja les fas directament a través d'internet...
Sí, sí, és que ha canviat tot.
Ha canviat tot... abans correus espanyols i francesos per fer això, la transacció de diners, clar, és que les nostres targetes
no existien
i si existien només les podíem utilitzar aquí perquè si les utilitzàvem a fora ens clavaven unes comissions que ja la deixaves a Andorra i anaves amb l'efectiu directament, no? Però clar, avui en dia tot això ha canviat. A través d'internet pots fer tot amb un banc, tot, sí, sí, sí. Pràcticament tot.
Per lo que dieu, per als filatèlics i els amants de la filatelia, esperem que el vincle encara segueixi, perquè clar, edicions de segells especials, gent aficionada al col·leccionisme, l'il·lusió també de rebre una carta també quan estàs a vacances, que també hi ha una postal o una cosa així, clar, és una part romàntica que dius, ostres, dius, a mi no se m'ocorriria enviar un e-mail per dir algú he estat de vacances a tal lloc, dius, envies una postal, però clar, tota aquesta part, diguem, romàntica s'està potser perdent una miqueta o està perdurant?
És que la postal pot servir l'any que ve, també. O sigui, aleshores, aquí anem de cara al pràctic i a la rapidesa. És igual, avui diu, no, te faré una carta, no, envio un e-mail i s'ha acabat.
Un WhatsApp
encara és més ràpid.
Encara més ràpid.
Instantània. Sistemes de transferències, el famós Bizum, instantània.
Sí.
O sigui, és que tenim unes eines. Tot el tema SEPA amb el tema bancari a nivell d'Andorra, això el tenim solucionat.
Exacte.
Vull dir, tu,
és que això jo per això comentava que era molt diferent com es treballava.
No té res a veure.
És que ara és com si estiguessis en qualsevol lloc d'Europa per fer una transacció.
O quasi del món, et diria.
Del món, bueno, jo parlo d'Europa, que és
el
que tenim més a prop.
Sí, és el lloc on ho fem, sí. Sí, perquè segons on l'has de fer o l'has de rebre pot ser perillós.
Sí.
Doncs sí, bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sánchez i l'Albert Gelabert amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Albert Gelabert i la Marian Sánchez. Bé, després d'aquesta pausa publicitària, una cosa que doncs, ja anirà a la vetlla, aparentment, perquè ha acceptat el recurs, l'entorn de protecció de la Casa de la Vall, el litigi... dius, caram, bueno, hi ha persones que no estan d'acord amb aquest entorn de protecció. Bé, això sap que hi ha una llei, hi ha una edificació màxima fins a 3 alçades.
Bueno, però estem parlant de... Perdó, començo.
Sí.
Estem parlant d'edificacions que ja fa molts anys que estan construïdes, Si no comencem a tirar les torres d'escaldes, ja. A veure...
Home, potser seria un bon principi, eh?
Jo per mi encantada, alerta. Però són edificacions que fa molts, molts, molts anys que estan construïdes. Vull dir, un entorn de protecció, que jo no dic que tinguin raó o no la tinguin, això al marge, no? Però si a la vetlla ha entrat i s'ha admès, senyal que alguna cosa no ha acabat de rutllar amb aquells propòsits de renovació de Casa de la Vall.
És possible.
Segurament...
El que passa és que el tema justícia a mi cada vegada també és desorientat. O sigui, perquè, esclar, l'altre dia, amb el tema de Cetrassa, per exemple, hi va haver una denúncia en un moment donat, es va arxivar, deu fer potser 10 o 12 anys.
Més.
Un mes o 15. O d'allò. I ara resulta que sembla que es torna a activar. Dius, bueno, a la que juguem. Llavors, per això et dic que hi ha coses que sembla que en un moment donat van fer un que semblava que era un gran escàndol, s'arxiven, queden quietes i ara tornen a sorrir. No ho sé.
O sigui, no, bueno,
és un
moment,
món complicat.
I... De moment això ha estat més per la batllia, ja veurem què diuen, què sí, diuen sí. els batlles. Perquè això s'aplica a la llei amb el que tenen. No?
I el temps que tardin a contestar també.
No poden tardar gaire, que si no les obres s'aturen.
Bueno, de fet, l'amfiteatre que es fa, doncs, sí. tot això es fa, suposo que és arran d'això. El que sí que és cert és les noves edificacions que es vulguin fer no podran superar tres plantes.
Això és a part. Mm.
Això és un altre tema.
Això és un altre tema. Les noves edificacions s'han de sotmetre totalment a les normes urbanístiques de la parròquia allà on es volen construir. Això és a part. Però els que ja fa més anys... que panys, que estan construïdes
no, a veure, amb aquelles... Si es vol fer desconstruir això, com es farà? Perquè hi haurà d'haver una indemnització.
Desconstruir, sinó delimitar algo, no sé com va, delimitar o... És alguna cosa de dir, bueno, a mi no em toqueu perquè, aviam, jo estic fins aquí i jo tinc aquest trosset de vorera que és meu i que em pertany des de que es va construir tot això, no? No ho sé, no sé, m'ho estic traient així una mica així de la màniga. Però estem parlant d'obres que estan fa molts anys construïdes. Aviam, aquí sí que hem de frenar, perquè si això serveix, repeteixo, a mi les torres em sobren totes, ja poden començar-les a rebaixar a 5 plantes.
No ets sola, va.
A 5 plantes.
T'acompanyarem.
A 5 plantes, que és quan a la nostra època era el màxim que es podia pujar a tot el territori andorrà, 5 plantes.
Cert que ara estem bastant per sobre de les 5.
I amb ocupació del terreny també m'agradaria veure a quan estem, perquè en el cas que ara fèiem referència, i no tinc res contra els d'Escaldes, sembla ser que hi havia un percentatge de zona verda important. Pues, la veritat és que jo no l'he vist mai. Sembla que ha desaparegut. I sí. Un, fent broma, em va dir, no, diu, consideren, l'han fet a les terrasses, diu, consideren d'això.
A les terrasses de on, perdó?
No, les terrasses de l'edifici que ja feien de zona verda. M'ho va dir en broma, amb el sentit aquest.
Ah, vale. Si nosaltres tenim accés amb aquella zona verda,
vale. No, l'han fet a les terrasses, que és que aquí baix jo no la veig per enlloc. No. I llavors em va dir, és que no hi és. I val, d'acord, això vol dir que no vaig tan desencaminat.
Zona verda, que repeteixo, és tan important a les ciutats. Tan important tenir una zona verda i tenir arbres. És importantíssim, perquè les calors que estem passant es redueixen 4, 5 i 6 graus, quan tenim verd, quan tenim arbres i quan tenim ombres.
Sí, no, el que està clar és que quan hi ha asfalt i formigó, horrorós. Allò és un forn.
No. És que l'asfalt xupa i, a més, escup.
No, és que del que dieu és cert que a nivell urbanístic no és que hagin inventat la sopa d'all, però s'estan donant compte ara doncs, que, com dieu molt bé, zones que estan enllosades, formigonades, asfaltades, i dius, clar, no hi ha arbre, no hi ha vegetació, no hi ha regulació tèrmica, i a partir d'aquí, doncs, el que absorbeix ho reverbera i escalfa indirectament la temperatura de la ciutat.
El que passa que també hi ha un altre tema, amb el tema dels arbres, que estan aixecant totes les voreres, i fan tot en l'aire. Aleshores, en alguns llocs no, que es faci jardins és una cosa, però això per sistema. Totes les voreres amb arbres, a part de dificultar l'accés dels ciutadans, de la senyora de la compra, aquelles voreres estan aixecant totes. Han vist el Prat de la Creu i l'altre dia, en algun lloc, que no de lloc, a Ordino, també una vorera amb un 20 centímetres. Les rels tenen això. Aleshores, que hi ha allò que fa falta, segur, i que s'ha de fer, però amb un altre procediment. El que és absurd per mi és posar arbres en una vorera quan a 4 o 5 metres hi ha el bosc.
Bueno, això és una altra cosa. Els que tenen la gran sort de viure molt a prop del bosc respiren d'una altra manera.
Sí, però
de totes maneres, existeixen arbres urbans que no arrelen tant, ni tenen les arrels tan profundes, ni tan gruixudes.
Segur, però aquí...
I que donen ombra, que és el que nosaltres volem, que
sí,
donin ombra.
Sí, segur que sí, però aquí amb els roures aquests és un arrelament a un arbre terrible, i es veu que el tema aquest dels que fan els projectes de les voreres, el tema dels arbres que no arrelen tant, no el coneixen.
Bueno, què farem? Bueno, que estudiïn.
Parlant d'arrels, es farà un avanç per arrelar una zona econòmica especial a Organyà, va agafant forma. Bé, la de Marens aparentment no s'està, diguem... amb bones perspectives de futur. Bueno, aviam, diuen que la cosa encara està una miqueta verda, però bé, l'idea va per aquí, entre la Generalitat, suposo l'alcalde d'Organyà i més altres institucions que volen, sí, volen impulsar aquesta zona.
Jo no sé si és bo o dolent per nosaltres, eh? Jo no estic parlant dels altres, eh? Estic parlant de nosaltres. No sé si és bo o és dolent tenir una zona determinada fora del nostre territori. Jo no ho sé si és bo, eh? No sóc economista, ni molt menys, i no sé...
Jo tampoc ho tinc clar.
I no ho sé si puc ni tan sols opinar, perquè quan no coneixes els temes tampoc no goses opinar, no? Jo m'ho miro així amb una mica de perspectiva així de lluny, eh?
No, jo també, absolutament. Després de les diferents tentatives que hem tingut en altres vegades i que cap hagi arrelat, com a mínim fa sospitar que això podria ser una... A veure, la decisió no és pas nostra, o sigui, començant pel poble d'Organyà em sembla molt bé, això intervendrà Ajuntament, Generalitat, i després voldria veure si no és que el govern central també hi ha de fotre cullerada.
Si és zona franca, sí. Si ha d'esdevenir zona franca,
sí, perquè el govern central,
això depèn de fiscalia, no depèn de...
Hisenda. Penso que hi ha de baixar molta aigua encara.
Sí, jo no ho veig clar. No,
jo tampoc.
Bueno, el Segre passa a prop, eh? O sigui que... ho tenen bé.
Podem fer baixar des del Valira.
Sí, hi havia els raïers que baixaven pel Segre, el demés.
Ja és una tradició que perdura, però bueno, poc per al tema dels raïers. Però bueno, cert el que dieu, si es fa una zona franca, doncs evidentment tot el tema de dipòsit franc, tema control, aduaner, quan el tema fiscal s'hi posa és potser quan... És la pela que mana, no?, per dir una mingueta, quan és així.
Home,
no. O els interessos de l'Estat.
No, i que cada país té la seva fiscalitat i que cada país ha de... És sobirana en aquest sentit. Vull dir, té la seva fiscalitat i ha de defensar la seva fiscalitat, només faltaria. Però per això repeteixo, no?, que no veig clar com pot haver una zona franca col·locada fora de... que no sigui a territori d'Andorra, que aquí no és que sigui una zona franca, però sí que tenim totes les entrades i sortides de mercaderies que estan completament controlades, no? No ho sé.
És molt complex.
És molt complex, això, molt.
A part de tot el tema, diguem, funcionament, persones, treballadors que viuen allà, sota quin règim estaran, diguem, condicionats, si seran doncs, andorrans que cotitzen a la CAS perquè treballen en aquesta zona o no.
Clar.
O al revés.
I bueno, també en part la repercussió, diguem, en el mercat mobiliari de la zona també, o sigui que a veure si hi ha un creixement demogràfic, doncs, una miqueta important, perquè clar, Organyà no sé quants habitants té, però si crees una zona així, potser 150, 200 o 300 llocs de treball, són 35 hectàrees, o sigui que és una superfície important.
Bueno, però encara aquestes zones més rurals encara tenen espai,
sí, tenen espai
i tenen... i tenen, encara tenen niu per allà. No?
Amb aquest aspecte...
Si fos en una ciutat ja diria, buf, la cosa està una mica
aquest
diferent.
Amb aquest aspecte no crec que hi tingui problema.
Ja,
els problemes si acaso vindran per un altre costat.
Sí, sí.
Bueno,
problemes, exactament.
Però bueno, també necessitaran serveis, necessitaran que els metges facin més hores al CAP corresponent, és a dir, que aquest tipus de serveis sí que s'han d'afegir.
Sí, bueno, veurem una miqueta com prospera aquesta cosa i quina serà doncs, la definició, diguem, jurídica, per dir una manera, d'aquest espai, i econòmica, i què s'hi farà, perquè suposo que també hi ha empreses que estan interessades.
O se n'ha parlat ara i passarem molt temps sense sentir-ne parlar.
I ja està.
Ho seguirem. I prou.
Sí, queda, el tema queda, diguem, pendent amb una carpeta. una cosa que, bueno, parlant de carpetes, que n'hi ha moltes, el doble de consultes de mediació a la seu de justícia el 2024, 983 respecte a l'any 2023, o sigui que, bé, suposo que per moltes coses que es volen solucionar abans d'arribar doncs, a un tema, diguem, més judicialitzat, molts casos, doncs sí, tema vivenda, relacions laborals també, però és cert que molt important aquest doblatge, diguem, de consultes.
Bé, jo suposo que també la mediació es cursa molt el temps, no? Vull dir, si una persona o dues persones o qui sigui han d'arreglar la seva problemàtica civil, sempre estic parlant, és una qüestió mercantil, no és una qüestió que vagi més d'això, no? Pues, tot això que tenen avançat, s'estalvien advocats, s'estalvien judicis, s'estalvien esperes i ja està, i s'ha acabat. Però no sempre és tan fàcil.
I si no va bé, aleshores encara ho allargues més perquè finalment acabes anant a la justícia.
Sí, això mateix.
Sí, per agafar la dita, millor un mal acord que un bon judici, no?
Perquè sempre això.
Bueno, no ho sé.
Bueno, sí, segons com es vegi.
Segons com es vegi, segons el que es perdi, no?
Segons
el bàndol. I segons les parts, la voluntat que tinguin d'arribar-hi o no.
Sí, això mateix, sí.
Bueno, diuen que parlant gent s'entén, suposo que d'aquestes 983, potser hi ha hagut un percentatge important que han arribat a bon port.
Sí, home, s'espera, no? Que
algun
la gent,
ja ho ha arribat, no?
Algun
sé,
deu tampoc haver arribat.
I tant.
Tampoc ho siguin.
No. Bona cosa que està arribant a bon port, la donació de teixits, més a prop de tenir els protocols, hi ha 673 donants de mèdula inscrits. O sigui, bé, és una cosa
això
que
està
dius...
Molt bé.
Sí.
Això està molt bé.
Campanya de donació de sang també, que està aquests dies a l'Universitat d'Andorra també.
Sí, bueno, això està molt bé. Jo penso
això ja està engegat, ja funciona
normal.
Per això, sí. I funciona únicament a nivell mèdic. I aquí hi ha l'èxit de que les coses, si no s'hi barreja res més...
No, i que s'ha avançat molt, tant moralment com en molts aspectes, no? Això de la donació d'òrgans, jo penso, o de teixits, és igual... Jo penso que s'han trencat moltes barreres, que abans es veia
tabús,
com una cosa molt estranya, i que la gent ja no és ni per solidaritat ni per no solidaritat, és perquè considera que s'ha de fer, que nosaltres a tot això no ens serveix de res quan ja no hi siguem, i si no ens serveix de res i potser algú altre el pot aprofitar per superar alguna malaltia o per cobrir una necessitat biològica que també deu tenir, pues endavant, sí.
Parlant de salut, el SAS doncs està en bon camí per tenir doncs el seu diguem conveni col·lectiu. Bé, és cert que és una organització doncs que té un cert volum de persones, és una miqueta novedós, diguem, per Andorra. Doncs mira, per a certs sectors, França potser ja ho té més assumit des de fa molts anys, però és cert que dius, no, en funció doncs de la branca, diguem, de laboral que fos, doncs hi ha un conveni col·lectiu per això. Bueno, és un pas més, diguem, al creixement, i potser també unes mancances que tenia doncs el nostre sistema, no dir legal, però potser sí, doncs institucional.
Sí, jo penso que anem avançant, en moltes coses anem avançant i que no ens adonem, però que la gent està treballant i fa els seus passos i que tira endavant o intenta tirar endavant, no? A nosaltres, clar, al ser un lloc petit ens sembla que sempre estem igual, que sempre estem igual, no? I jo penso que no és cert.
Hem progressat molt.
Hem progressat moltíssim, moltíssim.
Si fas una anàlisi una mica d'allò, bueno, és que...
Tenim un país que ja fa 25 anys, ja no dic més, 25 anys era inimaginable.
Sí, totalment.
La veritat, I tot el que anem avançant amb rapidesa, amb tot, doncs això també s'ha de valorar i que tampoc no estem tan al darrere de...
No, al contrari, jo penso que amb algunes coses
estem molt més avançats que...
O sigui, per exemple, la clínica amb habitacions individuals, això no té preu. O sigui, per la intimitat familiar, quan una persona està greu... Mira, un dia parlava amb un senyor que és ex-directiu de la UBS, amb el sistema suís, i quan li veien d'or que teníem, em va dir, no sabeu el que teniu. Suïssa, un país tan avançat, 5 malalts per habitació. No 2, no, 5, em va dir. I suposo que és veritat, perquè aquest senyor s'ho coneixia molt bé, i aleshores, pues, i amb aquest senyor moltes converses, perquè quan surt el tema del referèndum, dic, no em parles de referèndum a Suïssa, perquè si ho fem referèndum per saber si les vaques han de portar banyes o no, ja m'ho explicaràs.
Allà és contínuament, els cantons és contínuament.
Això com a anècdota, però vull dir, quan em va fer aquesta reflexió de la seva decisió, vull dir, ens queixem moltes vegades i sense raó, perquè, a veure, perfecte no hi ha res, però globalment jo penso que no podem buscar gran cosa més i que som en aquest aspecte el país més ben assistit, quasi, no et diré del món, però quan compares a algunes altres situacions, dius, estem molt bé.
Sí, jo el que passa, el que sí que s'ha de... Almenys és la meva sensació, eh? És allò de que la gent es queixa moltíssim de coses.
Ah, no, per sistema, també penso
que és. I per sistema, aviam, jo no ho sé, potser jo sóc així, sóc d'un caràcter, sóc d'una manera que, bueno, que intento esperar, aviam, si la cosa rutlla, si no rutlla, o si hem d'anar més enllà, que de vegades s'ha d'anar més enllà. Però jo sento cada queixa, que sí, sí. M'estimo més callar.
Sí,
m'estimo més callar perquè
dius,
tot és millorable, alerta, tot és millorable, evidentment, tot és millorable, però sents cada queixa que dius, mare de Déu, que estem acostumats a plorar i que et donin plorar, sí, que et donin, doncs no, som un país civilitzat i cada vegada que tu plores no et poden donar sistemàticament, aviam, que sí, que hi ha vegades que poden haver raons, no? però que som quejiques.
Sí, sí, estic d'acord.
Bueno, això el que dius tu, Marian, potser també és estem en una societat doncs, d'immediatesa per als mitjans de comunicació, l'accés a certes coses, i dir, no, és que et dono hora d'aquí 15 dies, no? Per dir així, ostres, com pot ser, no? És que la vull per demà a la tarda i a l'hora que em va bé, no? Per dir així.
Sí, exacte.
Entre poc i massa.
Entre poc i massa, exacte.
Sí, d'aquest extrem, amb algunes cites mèdiques que te la donen al cap de 5 o 6 mesos.
Per sí, tant, però bueno, se suposa que no hi ha urgència, que no hi ha pressa, que és una visita rutinària, etcètera, etcètera, etcètera. Però jo estic convençuda, vaja, no és el meu cas i toco fusta, eh? Estic convençuda que si hi ha una urgència i el metge et fa un forat allà on sigui, eh?
Segurament.
Estic convençuda. Si hi ha urgència, eh? Si no hi ha urgència, és una cosa rutinària que has d'anar a fer-te una revisió un cop a l'any o cada sis mesos...
No, això no té cap importància.
No.
O sigui, i al contrari, tu programes com si...
Sí, això mateix. Tres mesos abans estàs demanant hora.
O sis mesos. Però, esclar, ara sembla que per visites desconegudes o primeres visites, això, hi ha lapsos de temps molt llargs. I, a veure, vulguem o no vulguem, el sistema sanitari que tenim és el mateix que teníem fins anys i la població ha augmentat molt.
Ha augmentat molt, sí.
Per tant,
si
no augmentem les infraestructures i augmenta tant la població, doncs es generen aquests problemes.
El que dèiem d'Organyà, no? Hi ha una qüestió que es diuen serveis essencials, que no és l'habitatge, en el cas d'Organyà, però que sí que són, doncs, això, metges, sí que són d'altres serveis essencials que necessiten actualitzar-se amb el nombre de població, segons el nombre de població. I la medicina, jo crec que ens comença a passar.
Les escoles, això és una altra. I a nivell de circulació, entre una cosa i una altra, tenim el país col·lapsat.
Sí,
això ens poden dir el que vulguin, el país està col·lapsat. Llavors només falta que s'autoritzi, no es posen a fer obres en ple estiu i el ple centre d'Andorra. Això per mi és de bojos. O sigui, no he entès mai a la que juguen. O sigui, a més, sense cap planificació, arribes a un lloc, no, tallat, i què? I els urbanos, cap allà, no, que si vull anar aquí, no, pues cap allà. No sé.
Sí.
I encara els que es poden moure a la nostra conveniència, que no tenim
un
horari
d'allò,
encara t'organitzes per...
Per no agafar les hores d'escoles...
Ara, la persona que ha d'anar a treballar o està subjecta amb uns horaris, realment ho passa malament, eh?
Sí.
O a vegades també et trobes per obres en un edifici que un cert carrer està tallat en un sentit de la circulació a certes hores del dia i altres no. Dius, aleshores tens que estar pendent, doncs, per on tinc que passar i segons quina hora és, si puc o no puc, no?
Ho has de consultar a la intel·ligència artificial.
Sí, si encara està al dia, perquè segons on agafi la font d'informació ho tenim complicat. Una cosa que, bueno, és una proposta que ha fet Concòrdia, que l'inversió sigui a fons perdut per les residències passives. Bé,
jo és que les propostes d'aquest partit al final no sé si prendre-me-les en broma o en sèrio. A veure, sí que és veritat que, i això ho reconeixem tots, que hi ha un problema d'habitatge. És veritat, ho sabem tots, la carestia, el nivell de vida, han pujat els lloguers, no n'hi ha, etcètera, etcètera. Però, clar, jo quan vaig sentir 1 milió d'euros, em penso que deia, i a fons perdut, pensava, mare de Déu, però en quin cervell mínimament racional pot cabre tot això? I a més, a fons perdut. Estic d'acord que no s'ha limitat bé, estic d'acord que no s'ha fet bé això de la inversió estrangera, s'hauria d'haver mirat més, delimitar més, vigilar més, aviam qui entra, qui surt, bueno, qui entra, qui surt, ja suposo que sí que ho saben, no? Però de quina manera fan això, de quina manera fan allò, no? Però clar, vull dir, ara tenim aquí unes solucions de barretina, ho sento molt, de barretina, que jo no les acabo d'entendre. Potser si me les expliquen una mica millor sí que les entendré i m'ho llegiré, eh? Perquè ja sabeu que jo m'ho llegeixo pràcticament tot. Però no entenc absolutament res.
De l'informació que tinc, serien 100.000 euros del millor requerit en inversió, 100.000 a fons perdut. No. Això és un... jo ho veig com un impost encobert o una taxa de...
Totalment, totalment.
Totalment, és un impost encobert. I, a més, hi ha un altre tema...
I que... no soluciona no, el problema que volen solucionar, eh?
No, al contrari, que, amb la inversió estrangera que s'ha escapat de mans i és d'allò, això...
Totalment.
Estem totalment d'acord. I que potser es buscava un objectiu i en realitat n'ha sortit un altre. Mm. Les previsions no han pas funcionat.
No, és veritat, és veritat.
Amb aquest aspecte, no? Ara, el tema aquest... i aleshores, aquesta inversió penso que podia ser feta amb efectiu o amb immobles. No deixa que, en certa manera...
Sí, 600.000, em penso que era, oi que sí? Eren
fins, sí, 600.000.
En certa manera, també, revitalitzar el sector constructiu o immobiliari, que l'altre no crec que revitalitzi gran cosa. A part, però és que ni els bancs, perquè si aquests diners són a fons perdut, o sigui, és un impost encobert. Jo sí. Tampoc l'he entès, aquesta proposta. Bueno, i d'altres tampoc, però vagi.
Parlem d'aquesta, només.
Bé, veurem. De moment. El que dieu vosaltres és cert que quan s'ha fet doncs, la llei d'inversió estrangera, sí. Es buscava doncs, tenir un atractiu més per al país. El que passa també, fiscalistes economistes han vist les escletxes del text com, o de les possibilitats que hi havia i a partir d'aquí, doncs, com es diu una miqueta, feta la llei, feta la trampa i hi ha gent doncs, que, no diem que s'ha aprofitat del sistema, però bueno, el sistema era el que és i
com de les ovelles passant les 5 vegades, és exactament el mateix. A veure, l'obligació d'aquell que inverteix quin és?
Pues, tenir rendiment.
El màxim rendiment, el màxim de beneficis, si puc fer això i no és il·legal, i puc fer allò i no és il·legal, i això em dona més beneficis, no seré tan ruc de passar pel centre. És que això ho faríem tots, absolutament tots. Però, clar, se'ls ha escapat de les mans.
Hi ha un tema, els que fan el muntatge, en certa manera, són 4 o 5 amb uns assessors d'allò. I a fora n'hi ha 50.000 que miren on són les escletxes.
Sí.
I com que són més, juguen amb avantatge.
Claro.
Doncs sí, bueno, veurem una miqueta com evoluciona tot això i quines solucions o no s'arriben a trobar, però bé, no s'ha senzill la cosa. Marian Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres per haver-me convidat, he estat molt a gust.
Albert Gilbert, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
Us dic fins a les properes tertúlies.
Molt bé.
Molt bé.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.